Exacte, Manel. Avui tornem amb una nova secció de lectura i ho fem amb la Marta Rocafora, que ja tenim en línia. Molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Avui, Marta, ens vens a parlar no només d'un llibre, sinó que avui dius, vinga, va, us porto dos llibres.
Bueno, esclar, l'últim que us vaig comentar tenia 600 pàgines, el del diluvi, d'Esperant el diluvi de la Redondo, i aquests són més breus, i ara ens hem d'afanyar una mica a llegir, perquè ve Sant Jordi i no paren de sortir novetats, i llavors després, són dues coses molt diferents. He triat, després de llegir això de l'Esperant diluvi, aquesta novel·la negra d'intriga, que trepidant, que cada vegada m'estic trobant més lectors a qui els hi ha agradat, vaig pensar d'agafar una lectura una mica més calmada, ¿vale? En català sempre vaig combinant
canviar
una mica.
Canviar de registre, no?, una mica,
sí,
després d'una lectura negra.
I vaig triar un llibre, una reedició editat pel Cercle de Viena, que és una gent que reediten amb diverses col·leccions clàssics i autors potser no gaire coneguts. Per exemple, aquest llibre que us parlaré avui es diu La senyora Palfrey se'n va al Claremont, d'Elizabeth Taylor. O sigui, l'autora es diu igual que l'actriu. És una autora de principis de... Va publicar 12 novel·les i 4 llibres de contes, i va viure... va morir l'any 75, del segle passat, del segle XX, i aquesta novel·la és de l'any 71, però aquesta dona va passar totalment desapercebuda. Allò, jo no, és que a mi realment no em sonava de res. Vull dir, vaig triar el llibre una mica per l'argument. I, de fet, va ser reconeguda un cop morta. És una mica estil així clàssic, Jane Austen, no? Sí. Que aquesta editorial també publica, té una col·lecció meravellosa, que hi van les tasses de conjunt, que es diu la col·lecció del Club Victòria, que té publicats Jane Austen, les de Donetes, de l'Alcoy, la Foster, Una habitació amb vistes.
Tot doncs, molt victorià.
Es diuen això. Sí, exacte. I bé, m'ha agradat, m'ha agradat, perquè és un estil així com molt tranquil, i l'argument és una senyora gran, que un cop vídua, doncs hi ha un pànic terrible a viure sola, i decideix viure en un hotel, un hotel en un barri de Londres.
A quina època ens trasllada aquesta novel·la?
No, l'època actual d'ella, és ben bé el segle XX. Uh-huh. Llavors, clar, hi ha tota una sèrie, no només és ella sola que viu en aquest hotel, que jo penso que ja és prou trist quedar-se vídua com per anar-se'n a viure en un hotel, no? I llavors, entre així, és una mica una senyora molt discreta, molt correcta, molt educada. En ella es troba tota una sèrie de personatges, dic personatges perquè són uns clients fixes que han pres la mateixa decisió d'ella de viure en un hotel. Llavors, el pànic també de com connectarà amb aquesta gent, no? Uh-huh. Amb senyores i amb senyors que es dediquen, bàsicament, les activitats bàsiques són una que veu molt, vale? Que se'n va fotent en el d'això, l'altra que més es dedica a escriure cartes als diaris per explicar anècdotes i per ser reconeguda i publicada, l'altra que mira obsessivament els partits del temps, una altra que només fa ganxet, no? Llavors ella diu, no sé com encaixaré amb tot això, no? Perquè tampoc és una dona que diguis que ella pensi que, bueno, o que transmeti en el lector que té moltes facetes així o hobbies, no?, per fer, perquè va pensar, mira, hi ha un parc aquí davant, doncs un dia podré anar fent la volta per aquí. I això, no? es va com buscant activitats perquè veu que si no se li tirarà, bueno, se li estirarà el temps que no, exacte, que se li avorrirà. Però els personatges aquests, doncs, el comencen a apretar perquè tots tenen visites, o bé de familiars, així, i ella pensa, qui em vindrà a veure? I realment sí que té un net amb qui fa temps que no hi té contacte, que viu a Londres, mm-hmm. i que el va escrivint perquè la vagi a veure, no? I ella va dient que sí, que ha de vindre el seu net, i que té un net que l'estima molt, perquè ell amb la filla no es porten gaire bé. Mm-hmm. Total, que aquest net no acaba d'aparèixer. Vale? I li passa, no us explico l'argument, però el llibre va de l'amistat, que en lloc del net troba ella amb un noi jove, per dir circumstàncies, vale? I la relació bueno, com s'hi enganxa, no?, amb això, com s'hi enganxa amb aquesta amistat curiosa, però que realment és l'única que té, tant perquè no té família, amb la filla no es parla. Llavors, deixa de ser també una mica... És una lectura pausada i tranquil·la, molt ben escrita, però una mica una mica trist, o una mica també, bueno, en realitat és una reflexió sobre la solitud, no?
Sí, de
què
no?
Farem...
De quan arribes a aquesta edat, no?
Quan arribes a aquesta edat, hi ha el sol fet del començament de viure en un hotel, el sol fet aquest d'escriure constantment en el net perquè la vagi a veure, i l'angoixa que pateix quan no apareix, les petites mentides que s'inventa amb els altres personatges per dir, no, és que jo no estic sola, no? Que tinc tal bon Pasqual... Al final de... Com acaba tota aquesta història, que no us ho diré. Llavors et quedes una mica amb la... Sí que és molt una lectura molt, molt tranquil·la i molt gratificant, perquè està molt ben escrit, però al final et quedes com en aquella cosa de... Ai, i si acabo així, jo... No?
Amb una reflexió,
quan
no?
Sigui, exacte, quan sigui gran, allò inventant-me activitats per distreure'm. Bueno, en tot cas, és totalment recomanable.
Pel que deies també,
Palfrey,
pel que comentaves, té un to còmic, no? Més enllà d'aquesta reflexió final, explica la novel·la d'una manera molt amena, no? Amb un to inclús
sí,
còmic, podríem
home,
dir, no?
Sí,
per com descrivies
clar,
els personatges.
Perquè és un humor anglès, és un humor negre, no? I llavors, la descripció de les activitats que fan, per exemple, tota aquesta fauna, no? Entre cometes, que viuen a l'hotel, la descriu amb aquest punt d'humor que també és molt català. No? L'humor
sí.
Anglès sembla humor amb l'humor d'aquí, no? I per això hi entres. Però alhora també t'ho porta en un extrem, perquè després tu pensis, escolta'm, jo estaré, quan sigui gran, fent ganxet tot el dia o escrivint tot el dia cartes als diaris, no? Tancada en un hotel? Espero que no. Bueno, quan dic jo, dic la resta de la humanitat. D'aquesta editorial, fa molts anys, vaig llegir-ne un, que es deia La llibreria ambulant, que també era una meravella. Era també una història d'una parella que es troben, que una biblioteca ambulant amb un carretó. I com això va passant pels diferents pobles, en una època bastant més antiga, eh? Són lectures que surten una mica del bombardeig de novetats i de coses conegudes i que val la pena, si us trobeu amb alguna... A dedicar-hi una estona tant als publicats amb el Cercle de Viena com amb aquesta altra que us deia que havien editat a Foster i Jane Austen, que és del Club Victòria, que són unes edicions que són una meravella visualment i estèticament. I llavors publiquen també unes col·leccions que són com uns llibrets molt breus que es diuen Petits Plaers, que hi ha editat... Bueno, l'últim que ha sortit és un de l'Aurora Bertrana, però hi ha també autors estrangers com Chekhov o François Sagan o Nemirovsky o Tolstoi, que també estan molt bé per llegir Petits Plaers, allò que diu per llegir una tarda. Vindria a ser això, doncs... aquesta part, perquè n'he llegit una altra.
Exacte, aquesta és la primera recomanació que ens fas avui, La senyora Palfrey se'n va al Clermont, però ara ens portes una nova novetat i un altre llibre que t'has llegit.
Bueno, un llibre que jo bàsicament, Naomi, ja ho saps, i llegeixo novel·la. Perquè necessito ficció a la meva vida. M'agrada molt la ficció. Llavors, si llegeixo assaig o biografies o llibres de viatges, ha de ser una cosa que m'ho senti molt propera o m'interessi el tema. En aquest cas, com que fa molts anys havia viscut... Bueno, fa molts anys, no tants, però vaig viure durant molts anys a Sant Pol de Mar, vaig conèixer en Raül Balam Ruscalleda i vaig viure una mica de primera mà tot el tema doncs, de l'addicció, no?, i de com se'n va sortir, vaig decidir llegir el llibre enganxat, que penso que és una manera molt valenta. És un llibre editat, manuscrit per ell i per una periodista que es diu Carme Gasull. Suposo que l'ha ajudat a nivell de la redacció i de l'estructura del llibre. Bueno, i parlo una mica també dels seus inicis, no? De com en Raül Balam ha sortit de l'armari, com de jovenet ja va tenir una depressió perquè havia anat amb una noia, no havia comunicat a la família, no? Tot aquest arrossegament de coses i després tota aquesta addicció que és molt bèstia, és realment molt bèstia, perquè estem parlant d'alcohol, estem parlant de tabac, estem parlant de drogues, no? I com entra, com és el seu procés de dir prou, bueno, ajudat també molt per la seva família, sobretot per la seva germana, que ho veu i que de seguida agafen i l'ajuden a ingressar en un centre, i com és la vida en aquest centre, que això, clar, és una cosa que n'hem sentit a parlar, però que ens queda una mica lluny, no? Perquè a les rutines d'aquest centre, les teràpies, el no visites, quan surten d'aquí, si tenen... si ells han tingut... com han de respondre ells davant d'amistats, entre cometes, amb qui han compartit, per exemple, drogues o alcohol, no? Des del centre se'ls diu doncs, que no, que tallin completament amb aquestes relacions.
Clar, perquè els poden fer recaure, no?
Clar, perquè jo he vist... ho he vist, això, no? En Raül, l'he vist en Raül demà, l'he vist en Raül quan ha sortit, no? I llavors, és una altra vida, és una altra, és una altra persona. El que m'ha colpit potser més és l'epíleg del llibre, que ha arribat amb un... O sigui, té tan conscient, és tan conscient d'això que ell, quan va a un restaurant, no pot... El primer que diu és que no li ofereixin amanida amb cap tipus de vinagre. El vinagre està fet del vi, però, evidentment, no porta alcohol, ni cap tipus de plat que hi hagi fet un sofregit cuinat amb alcohol, tot i que l'alcohol s'evapora. O sigui, quan passa això, i quan t'explica això, penses, a quin nivell... No? Jo puc entendre que eviti entrar ell, com dic ell, com un altre dicte, en un bar i demanar-se una cervesa sense alcohol, perquè li recordarà la cervesa amb alcohol, no? I se l'acabarà, però que sigui tant l'addicció que eviti plats cuinats amb alcohol, amb algun birranci per fer un sofregit o això, a mi m'ha fet pensar.
Sí, sí, xoca molt.
M'ha fet pensar, i jo, per exemple, que reconec que era addicte al tabac i jo vaig deixar de fumar, tot el que diu és veritat, o sigui, n'has de tenir... jo era drogodependent del tabac, sempre ho he dit. Anaves amb una obra de teatre i quan t'estona dura perquè no tenia temps de... Podria estar 3 hores sense fumar, doncs al mateix nivell, no és al mateix nivell, o sí, tot són addiccions, que això també ho diu, no?
I unes estan socialment més acceptades, no? Per exemple, parlaves del tabac o l'alcohol.
Exacte, perquè
l'alcohol està molt acceptat.
Potser no en parla... Sí, el tabac ell quan va sortir fumava, després ja ho va deixar. Però l'alcohol, per exemple, sí que en parla molt i que socialment no som conscients, no? De que ens pot crear una addicció a l'alcohol. Vull dir, recordo una anècdota que ara no té res a veure, no? Però quan deixes de veure l'alcohol de cop i tens un hàbit, tens això del delirium tremens que veus com formigues i bitxos, doncs això li va passar a una senyora ingressada a l'hospital. I bueno, em preguntaven, però vostè veu? No, i jo, bueno, esclar, després vam descobrir que aquesta senyora cada dia es fotia 2 o 3 xupides d'aigua del Carmen, que és un licor superfort. Clar, durant tota la vida, al moment que ho deixa de fer, li passa això, aquesta senyora, per exemple, no era conscient. Clar, però potser nosaltres tampoc no en som conscients, no? Hi ha gent que s'aixeca i es fot, no sé, per esmorzar es fot un carquillo, m'invento,
O una cervesa llavors,
amb l'entrepà, el vi de dinar... la mica de gotes amb el cafè de després de dinar, la canya a mitja tarda, torna el vi al vespre, si surts si es compta del qual has ingerit la resta del dia, no? I dius, no, jo vaig bé, perquè, esclar, això no és... És més acceptat, però si una persona que fa això un dia darrere l'altre, de cop ho deixa, segur... Que hi hagi així, és com una manca, no? Com una...
Sí, sí, evidentment. I és això el que dèiem, totalment acceptat i que no és el que explica, no? Segurament en Raül en aquest llibre, és que inclús en un sofregit hi posem alcohol i jo això no m'ho puc permetre, encara que l'alcohol estigui evaporat.
Exacte, sí, sí. Bé, en tot cas, està escrit des de la més absoluta senzillesa i sinceritat. I penso que és molt valent fer això, sí. Sí. Bé, m'ha sobtat perquè no és un tipus de llibre que llegeixis per plaer o per gust o per passar-t'ho bé, no? Perquè penses que bueno, la ficció, per més coses bèsties que passin, és una ficció. Sí. Això no. Això és una cosa que ha passat amb ell i que ho explica per ajudar altra gent que s'hi pugui trobar. I penso que és altament recomanable per pares, mares que tinguin familiars, per persones que s'hi trobin, perquè els hi farà obrir els ulls amb una visió de primera mà, que és amb el que ell s'hi ha trobat.
Doncs, Marta Rocafort, se'ns passa el temps volant, eh? Sempre que vens. Ens quedem avui amb aquestes dues recomanacions, La senyora Palfrey se'n va al Clermont, d'Elizabeth Taylor, i Enganxat, de Raoul Balam. Un plaer tenir-te, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.